Carnaval Maragda, amb David Guzmán. Especial Premis Literaris.
Bona nit, sigueu benvinguts a la gala de lliurament dels Premis de Literatura 2021-2022 en les diferents categories i modalitats. Uns premis que recullen, ja ho sabeu, el bo i millor de la creació literària en un curs marcat per l'expansió de l'Òmicron, per l'encariment del paper, perquè fa 1958 anys que Ciceró va dir «Quosque tandem abutere Catilina patientia nostra», i marcat també per la mateixa idea de premi literari, sempre en el punt de mira, sigui obra inèdita o obra publicada. És un fet, i no es pot canviar. A Catalunya agrada molt parlar de premis, agrada molt donar-ne, agrada molt qüestionar-los, agrada rebre'ls, menys tenir-los, i potser el que menys agrada és merèixer-los. Per això avui som aquí, aquesta nit, per demostrar que hi ha premis necessaris sense els quals ni s'entén ni pot tirar endavant una cultura literària amb cara i ulls. Tothom a punt, doncs, que aquí comença la gran festa dels premis, premis encarnats en totes les persones. Jo premio, tu premies, nosaltres premiem. En tots els temps, jo premi, per fet simple, vam premiar Perifràstic, premi el botó, premi el primer, premi premium.
Premi Galàxia.
Comencem forts, primer premi de la nit, Premi Galàxia, doncs, oberta a l'aplica. La guanyadora ha resultat ser Carme Molo, per l'obra Les millors obres de la literatura universal, un premi que lliurarà Miquel Calçada.
No és una dona qui s'acosta a l'escenari, i veiem des de la nostra posició de comentaristes com s'hi acosten. Veiem Gargantua i Pantagruel, Idiota de Dostoievski, molt Flanders, Gulliver, també el Capità Ahab, quina mirada, el Dante, Virgili, tots molt elegants, tots molt clàssics.
Molo, molo, moles, molem. Carme Molo, felicitats pel premi, bona nit.
Hola, bona nit.
Molo, que òbviament ve de Molar, però a quina comarca et trobes si fas nit a la bonica vila del Molar Pastagansa?
El Priorat, evidentment.
El Priorat, en efecte. La Molo...
Em sembla que és un coneixement universal, aquest, però, eh?
Bé, coneixement comarcal, jo diria. La Molo no són tres guanyadors camuflats, sinó 50 obres de color verd. Per què el verd, Carme Molo?
Home, verd, Esperança d'Asa, està claríssim. Esperança d'Asa perquè la gent ho llegeixi, perquè al final les millors obres de la literatura universal és allò que la gent té al moble del menjador, però esperant-les.
L'esperança és l'últim que es verd.
Correcte.
La porta és verda.
I s'obre. I s'obre i guanya premis, també.
Carme Molo, comences amb Pushkin i acabes amb Dante. Algun preferit?
Sí, molt clarament. M'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Els meus preferits són justament un llibre de Musil, Tres dones. Després també m'agradaria destacar una novel·la que trobo que és molt d'actualitat, per motius obvis, Ada i l'Ardor, i després un autor que segur que us sonarà, que és Mazzoni.
Mazzoni. És un disc interessant, Mazzoni. En tot cas, el Premi Galàxia, que són molts calerons que podràs endur-te a casa, no sense respondre correctament l'última pregunta del concurs.
Cinquena pregunta. 4.050 pessetes en joc.
En aquells dies, Sant Nicolau Pistoler i els seus deixebles arribaren a la plaça Maria Cristina, i en veure dos edificis alts i negres com núvols de tempesta, el mestre alçà la mirada, assenyalà una estrella i digué: «En veritat us dic que aquesta que veieu no és cap estrella, és un vailet llançant una moneda a una guardiola. I així com l'estalvi és considerat una virtut, si errem l'entitat esdevé una tragèdia». I dit això, els deixebles guaitaren les torres negres de Sauron i continuaren caminant amb les monedes al serró. I parlant de monedes, si efectivament una entitat bancària ja et patrocina, Carme Molo, per què vols els diners del Premi Galàxia? Pastagansa.
Parlem?
Parlem i gaudim quan vulguis, i sobretot seguim repartint premis en aquesta gala literària de la nit.
premi tota una carrera.
Segon premi, per tant, oberta a l'aplica, la persona humana guanyadora del premi ha resultat ser Catalina Novaveu. Catalina Novaveu, per l'obra A la vora del TikTok em vaig asseure a plorar. Lliura el premi al programa matinal Good Morning Catalunya.
S'acosta ja a l'escenari Catalina Novaveu, sentint de fons els xiscles dels seus followers. Ara és hora de donar un premi a tota la trajectòria, una vida de dedicació a les lletres, al seu conreu. La Catalina disposarà d'un ajut per fer un curs d'escriptura creativa en l'Ateneu de qualsevol de les nostres localitats. Arribarà ella a l'escenari? És ella realment? És ella en carn i ossos? És un dels seus avatars?
Good morning, Catalunya!
Avui en directe, 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 des de la gala de les gales, el premi dels premis, the best of the best. I amb el guardó més brutal, tota una carrera, per la gran, per l'estudianíssima, Catalina Novaveu! Ser Dua Lipa, però és molt millor. És Catalina Novaveu, la Novaveu que ha guanyat el Premi Trajectòria. Catalina, felicitats en primer lloc.
Moltes gràcies.
Benvinguda al Good Morning Catalunya. És un plaer participar en aquesta gala avui, donant-te un premi a una trajectòria tan bèstia, tan brutal, un premi a tota una carrera. Catalina, recordes la primera vegada que vas agafar la ploma, allò que vas sentir el desig d'escriure, ei, això d'escriure em mola?
Sí, de fet fa dues setmanes que estava amb els meus amics, els influencers, i vaig tenir aquesta necessitat d'escriure sobre TikTok i aquestes coses que passen, perquè les xarxes socials, trobo que moltes vegades se'n fa un mal ús de les xarxes socials, i no ho sé, vaig comentant-ho amb ells, vaig tenir aquesta necessitat.
És flipant, sí. Sobretot perquè en comptes de penjar una foto, penjar un tuit, no? Vas dir, em presenta un premi, ei, pim-pam, pim-pam,
sí. Pim-pam,
guanyo un premi, escolta'm, molt bé, no?
Això va ser una sorpresa, sí. Ha estat una sorpresa per mi. Sí, però jo crec que va ser gràcies a tots els seguidors que tinc, a les xarxes que em van animar i em van engrescar, i la veritat és que ha estat una sorpresa.
Clar, estic molt contenta. Sí, no? Sí, t'ho esperaves.
No, de fet, no m'ho esperava pas, això.
I què diuen? Què diuen els teus haters, la teva família?
Haters? Mira, saps què? No els hi faig gaire cas, als haters, perquè haters sempre n'hi ha per tot arreu, no? Però a mi m'agrada més que llegir els missatges.
Mira, parlant de llegir missatges, ens arriba ara un tuit, perquè és imprescindible llegir molts tuits durant la conversa, perquè sí. Al final, que tu puguis dir. Ens arriba un tuit d'un seguidor que es diu Miki, perquè a tu et val aquest premi, no? Perquè ell, saps què diu ell?
A mi me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar, si me da un poco de vida me vale.
A nosaltres ens val i ens fa falta que guanyi Catalina Novaveu, sobretot perquè, escolta'm, t'hem llegit molt, t'hem llegit allò que vas escriure aquell dia, te'n recordes, a les tantes de matinada? Es va fer viral?
No te'n recordes. He escrit moltes coses a les xarxes, no me'n recordo.
I escolta, jo volia demanar, quan canvies la veu, què? Com ho faràs?
No la canviaré pas, la veu.
No? No vull dir, perquè demà és aquesta escola, el típic, no? No sé, que
clara, jo vinc d'una nova fornada i em quedaré molts anys.
Home, que sí, sabeu. Sí.
Va.
Quedaré. No, de conya.
Què se sent quan un guanya un premi a tota una trajectòria, tota una carrera? No, recorda'm la teva edat?
Jo tinc 25 anys.
Això, amb 25 anys, una passada, no? És a dir, a partir d'aquí...
Jo sí que pertanyo a aquesta fornada nova d'escriptors i m'hi sento, que formo part.
Tenim molta sort.
Sí, amb Pol Bosch, moment... i mira també la Irene Solfa, també. Som molt amics.
Europa ens mira precisament per això.
Ens mira, clar. Tot està connectat ara, eh?
Si para el tiempo, si te acercas, la vida eterna se hace corta.
La vida eterna s'ha fet corta. Tu podries fer un poema així en directe? No són d'atracar la gent aquí, eh? Però escolta'm, ja que has vingut, que estem enmig d'una gala, que has guanyat un premi de la hòstia, com és el premi tota una carrera...
No sé, a mi em costaria una mica, potser. Però la vida... La vida eterna millor que la vida finita, no?
La vida eterna millor que la vida finita, clar que sí.
Brutal,
sempre.
Brutal. Human rep, hey.
Catalina Nolodeu, avui celebrant aquest premi i celebrant també que la gala ens han permès participar avui a aquest Good Morning Catalunya. Hem tingut la sort de fer-ho amb una de les joves promeses consagrades, consagradíssimes de la literatura en català. Gràcies, Catalina, gràcies, Nolodeu, gràcies per tota una carrera i ens retrobem quan guanyis, com sempre que vulguis, eh?
Fantàstic.
Aquí estem, picant de mans, eh? Que ens agrada molt aquest programa, eh? El pròxim dia xerrem més, però no t'hem deixat gaire, no?
De... Ai, jo encantada de tornar quan vulgueu.
Sí, si us plau, sobretot,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Apa, fins aviat. Good Morning Catalunya! Premi Rima Consonant. Gràcies, doncs, als companys del programa matinal del Good Morning Catalunya. Seguim amb la nit més literària de l'any. Seguim amb el següent guardó, el Premi Rima Consonant. El Premi Rima Consonant, que en aquesta edició ha estat per Olga Martipolca. Lliura el Premi Maria Hip Hop.
Un dels moments de la nit, sens dubte, la reunió a l'escenari d'Olga Martipolca i Maria Hip Hop. Un premi valent que es dona a contracorrent, que desafia pluja i vent. Amén, el premi Rima Consonant. Practicarà la rima la guanyadora d'aquest premi? Escoltem, escoltem.
Yeah, yeah. Sí, felicitats, Olga.
Gràcies.
Jo et vull preguntar, però ja veus que no puc parar de rimar.
Digues, digues.
Què té la rima que t'agrada tant? Què té la prosa que et fa vomitar?
Bé, jo tinc ganes de llegir-vos el meu poema que es diu El crit furiós del moll de l'os. I sobretot aquell cant, perquè és un poema amb 24 cants. Aquell cant que es diu Cançó trista i terrorista. El puc llegir?
Si fas una mica de flow, t'ho agrairem molt.
Doncs bé, Cançó trista i terrorista. Li direm a Bill Gates, ets el rei dels beneits. A Steve Jobs direm, look, a la poma hi ha un cuc. I mentre els blancs i els negres dormen, traduirem Amanda Gorman.
Qui t'enlluerna? Qui t'inspira? Qui és qui detestes? Qui és qui t'admira?
Li acaba de preguntar a qui admira i a qui detesta. Molt fort.
Ai... Doncs admiro l'Amanda i detesto la Goldman.
Com t'ho faràs per viure del vers? Què coi diràs quan no et quedi res?
Em posaré a llegir Ausias Marc o m'immolaré com ja la Joana d'Arc.
Deixa'ns un vers, deixa'ns un poema, un aforisme o un anatema.
Ai, si balles reggaeton, no et voldrà ni l'Omicron.
Gràcies, Olga. Gràcies, Olga. No t'has quedat en blanc. Això va molt bé.
Gràcies a vosaltres, a vosaltres, a vosaltres.
Yeah, yeah.
Premi Opus Magnum.
I després de la rima consonant, seguim amb la prosa, ara amb un dels guardons més cobejats de la nit, el Premi Opus Magnum. Obert a l'aplica, el guanyador de l'Opus Magnum en aquesta edició resulta ser el timbaler del Bruc, per l'obra Rampatapam, pam, rampatapam, pam. Lliura el premi Josep Guardiola.
Veiem des de la cabina del Ciutat Maragda l'arribada a l'escenari dels dos fills predilectes de Santpedor, Santpedor al poder, Santpedor a l'escenari, en aquest premi que celebra els drets civils, les llibertats, la llengua, que s'atorga des de la nit més fosca i que es manté en aquests temps de núvols carregats d'amenaces.
Bé, bona nit a tothom, amics. Entitats, estic molt, molt content. És un honor compartir escenari amb un convilatà. Jo vinc d'un país molt petit, tan petit que és a dalt d'un campanar, es veu el campanar al costat, i d'un poble encara més petit, Sant Padó. I allà va néixer un timbaler molt, molt bo, molt, molt valent. I avui es consagra també com a escriptor. Si hagués guanyat qualsevol altre premi, seguiria sent molt, molt bo. Però guanyant l'Opus Magnum avui és etern. Timbaler, felicitats.
Ah, moltes gràcies. Molt feliç d'estar aquí.
Rampatapam, pam, un títol molt, molt sonor. És una metàfora de què?
És alhora una metàfora dels cops que rebem, dels cops que portem 200 anys rebent, i dels cops que donem, també. Perquè és important que quan tu piques un timbal, el timbal et piqui a tu.
Et pica molt aquest timbal?
Ui, a mi fa anys, centenars d'anys que em pica. De fet, és part de la relació del que intento explicar a la novel·la, que és una novel·la, que és justament aquesta relació entre el picar, que és tan important per tots nosaltres, i el ser picat, perquè de vegades només ho mirem des d'un costat, no? Sempre s'explica, oh, el timbaler va picar. Sí, va picar un timbal, però també va ser picat per aquest timbal. I aquesta història no s'ha explicat mai. I una mica amb aquesta novel·la vaig voler, doncs, donar veu, no?, a aquesta altra part, a aquesta altra cara de la història que no havia estat explicada, crec que fins ara.
La nostra història sovint ha estat negligida, no ha estat explicada. Ja saps que els escriptors catalans els podem exigir molt, però dubtar d'ells és impossible.
Dubtar d'ells? Home, per què s'hauria dubtat d'un escriptor català? És un escriptor català, tot el que digui. S'ha d'escoltar, i s'ha d'escoltar amb atenció i amb amor. Què és això d'anar criticant o anar posant peròs? No, això no fa país, això no fa llevar-se d'hora. Això fa dormir tard i fer mitjades massa llargues.
Perquè tu creus que si toquem el timbal ben d'hora, sense retrets, sense excuses, som imparables com a país?
Si toquem el timbal ben d'hora, tot el país estarà fet de Montserrats. Montserrats que ressonen, petites lluites contra aquest francès que no ha marxat mai. Que això és també un altre dels aspectes que toco el llibre i que crec que no se'n parla prou. Aquest francès que nosaltres, que jo valentament vaig ajudar a expel·lir, en realitat no ha marxat mai.
Amb en Miquel, amb en Lluís, amb tots els amics que sempre hem estat, que som junts, sempre dèiem, via fora, tot està per fer, tot és possible, tu ens pots deixar un poema, un vers, una inspiració...
Bé, jo escrivint aquesta petita ficció, que m'ha costat, perquè jo sempre he estat més de picar, és a dir, clar, això de posar-ho en paraules no m'ha anat bé fins que no he entrat una mica a l'ordinador, no? I he pogut seguir picant, i un cop picava, doncs sortien lletres, que això també m'ho ha fet tot molt més fàcil. Però sobre la inspiració, jo sí volia dir a tots els nens i nenes de Catalunya que ens escolten, que són aquí, que tots tenim un timbal dins, que només l'hem de trobar. I un cop l'heu trobat, sigueu prou valents de picar-lo ben fort.
Premi Ciutat Devastadora.
Seguim amarats d'èpica orquestral aquesta nit de gala per rebre i per lliurar el Premi Ciutat Devastadora, amb una guanyadora que ha resultat ser, un cop obert el sobre, Joana Catàbasi. Lliura el Premi Ràdio Apocalipsi.
Tots tenim un timbal dins, nens i nenes. La frase repercuteix a Barbera, però és hora de la concessió d'un altre premi, el premi que celebra la distopia, l'Apocalipsi, que reconeix els escriptors que des del nostre present tan negre són capaços de veure un futur encara més negre. Pugen ara a l'escenari i amb ells boscos cremats, rius dessecats, humans deshumanitzats, tot allò que és negatiu, que és negre. El món s'acaba, no s'acaba bé, algú ho ha d'explicar. I ara puja a l'escenari.
Bona nit i benvinguts a l'última gala de la humanitat. En el crepuscle d'aquesta existència miserable que ens hem regalat entre tots, és absolutament estúpid repartir cap mena de premis, però en nom de Ràdio Apocalipsi no em queda més remei que participar d'aquesta farsa. Té collons que tot s'acabi i encara haig de fer quatre preguntes absurdes a una guanyadora, però en qualsevol cas, bona nit, Joana Catàbasi.
Bé, bona nit, per dir-ho d'alguna manera.
S'ha guanyat un premi, no?
Sí.
Molt bé.
Però no és una bona notícia.
L'has guanyat per diners o per prestigi?
No, per res, perquè m'hi han fotut. Jo no sé qui ha enviat la meva obra aquí i en tot cas aquest premi no és el que jo mereixia. Mereixia un opus magnum mínim o màximum, però això no, però bueno, ja sabem com van les coses. Però el prestigi, l'infern és ple, a veure si ens entenem.
Mira, has tocat el tema, total, sortint d'aquí, això ja no... Has vist com està el cel, no?
No,
ens queden 10 minuts.
Pluja àcida.
Sí, sí, i l'acidesa de l'infern. Després d'Orfeu, d'Ulisses i de Dante, a quin infern baixarà Joana Catàbasi?
Mira, jo què sé, tio. Vull dir, és que jo per respondre aquestes preguntes, vull dir, tampoc no he vingut per això, saps? A veure, jo he escrit una cosa que es diu La ciutat cremada, perquè estem fins als collons de tot, no? Estem cremats, vull dir, obvi. Després m'han començat a dir que tu deus haver llegit La ciutat cansada o La ciutat estarrufada o un article de no sé quin poeta i també una pel·li que es deia La ciutat cremada. Mira, a mi una mica la tradició se me'n repixa, per tant. La ciutat cremada és el que he fet jo, si us agrada bé, si no també, i l'any que ve cap a l'opus màximum.
La Joana acaba de desmentir que sigui l'autora de La ciutat estarrufada. Em sembla que això és notícia. Companys de Catalunya Informació, atenció, para orella.
Què a sobre m'estàs dient una estafa?
No
qui ha escrit, Joana Catàbasi, qui ha escrit aquest llibre?
No, a veure, és que si a sobre...
Tu has llegit les bases del premi? Quan
jo m'explico, si a sobre, és a dir, heu vingut al rotllo patriarcal que us porteu i tal, no? He vingut a tallar-me i no em deixava acabar...
No t'ho dic des de la meva posició
no,
heterocis, eh?
No,
t'ho dic simplement
no,
perquè...
No, jo ja t'he vist venir d'una hora lluny, sí, t'he vist venir d'una hora lluny, ja està.
Vull dir, no, deixa puta merda, de veritat.
Que aquí no, tot Déu és punky fins que es demostra el contrari, clar, i fins que avui començava a parlar en sèrio, ja no molem tant. Vale, jo he escrit La ciutat cremada i que és que ningú l'ha escrit abans, ja està. Aquest és el tema que volia dir i, bueno, i que...
Com comença el llibre, va? Una frase, no? Perquè si és teu, la saps o no? La saps, tampoc.
Hòstia puta.
És que és increïble.
Aquesta és la frase? O...
No,
les dues primeres paraules. Joder, abans heu parlat amb el tio aquest del...
On és la... És un moment,
del Rubianes i ha dit que no podia avançar res, no? Doncs jo no penso dir la frase sencera, tio.
Per guió, el Rubianes entra més tard, per tant, no avancis esdeveniments. On és la veu? On és la veu aquesta que deia coses? Veu?
Aquí.
Aquí, veu una... Escolta'm una cosa, esmena-li tu la plana, jo no puc, perquè és que després surt, no? Que l'ha callat, que no ha volgut que...
No, jo no li esmeno la plana, amb ella, considero que està sent víctima d'un claríssim fenomen de manspreading i per tant tot el meu suport a la Joana, a l'autora de Ciutat Cremada, a l'autora
sí.
De Ciutat Cremada.
Manspreading no és allò de seure't en el metro amb les cames més obertes.
És una de les primeres frases de llibre més citades, per cert.
I arribem a un dels moments més importants de la nit perquè ens permetrà entrar per primera vegada en un premi que a més s'estrena en aquesta gala a la sala on està deliberant tot just el jurat, ha acabat de fer-ho, per lliurar, per decidir qui és el flamant guanyador o guanyadora d'aquest primer premi Pepe Rubianes de novel·la bilingüe.
I entrem en aquesta sala on s'acaba de produir el resultat d'aquesta deliberació llarga, veiem les cares llargues també, ulleroses dels membres del jurat, són moltes hores de deliberar, han estat abans moltes hores de lectura, aviam quina és la decisió, quin és el veredicte.
Molt bé, aviam, el pseudònim, no? Víctor Castellà, tinc molta curiositat per saber... A veure, aquí, aplica, correspon a l'autor, aquest és el moment, atenció, David Llopis de Vega... amb el títol real de la novel·la guanyadora és El mal amor de la costurera sorda, o El mal amor de la costurera sorda. No sé com hauríem de llegir-ho. En tot cas, podem trucar al David Llopis de Vega, aquí al telèfon 643... A veure si l'agafa. David? David Llopis de Vega?
Sí, hola, sóc jo. Sí, sóc jo.
Sí, hola, bona nit. Míria, et truquem del premi Pepe Rubianes per... jo, com a secretari del jurat, em fa molta il·lusió comunicar-te que has estat el guanyador. Enhorabona.
Ostres! Càspita! Albricias.
Muy merecido.
Os padré. Això sí que no m'ho esperava, no me lo esperava, eh? Moltes gràcies, moltes gràcies.
I ara
quin honor. Que honor. Moltes gràcies.
Sí, a més has de saber que efectivament ets el primer guanyador, és el primer ganador del Premi Bilingüe de la novel·la Pepe Rubianes, del Premi Pepe Rubianes de literatura bilingüe, que tu la primera cosa que necessitem saber és com s'ha de pronunciar, perquè aquest mal amor de la costurera sorda...
Sí, clar, és que aquest és el intríngulis, no? Que es pot llegir en català i en castellà alhora. O sigui, la majoria del text, no diré tot, perquè tampoc vull revelar les meves fonts, però la majoria del text es pot llegir en català i en castellà, no? I és el mal amor de la costurera sorda o el mal amor de la costurera sorda, no?
Això és el que li dona més mèrit. Clar, nosaltres ja hem tingut la sort de llegir-lo i per això també et felicitem, però també per explicar-ho i perquè avui estem compartint una gala amb tots els espectadors. Podries explicar una mica la trama? Ens podries fer 5 cèntims d'aquest gran mal amor de la costurera sorda?
Bueno, sí, clar que puc. A veure, jo diré que d'entrada diré que és un tour de force fet a quemarropa, eh? On poso tota la carn a la graella de l'estil, per explicar una història que és una història molt nova, que és la història de... A veure, com ho puedo decir? És la història d'una costurera sorda, com diu molt bé el títol, que passa als anys 50 a Barcelona i hi ha un locutor de Ràdio Nacional d'Espanya que cada dia va a fer el cafè en un lloc i passa per davant d'un taller de costura. I aleshores s'enamora d'esta mujer, s'enamora d'aquesta costurera sorda. I ell, com sap que allà en el taller estan sempre escoltant la ràdio, ell li envia missatges, li envia mensajes d'amor, a vegades dissimulados, també un poc dissimulados així, enmig de les notícies i de la informació i de la publicitat, però com és sorda, pues ella no se n'entera i aleshores pues, hi ha com... Ja dic, és com un tour de force molt fet amb un estil que vol honorar amb dues llengües, no? Si menoscabo del contingut, però vol ser comprensivo i ensems dient verdades como puños, que això també és una altra cosa que a mi m'interessava molt, eh? Àduc, et diria, que ha assajat una mica els cultismes, això el jurat probablement... Si haurà fijat que he treballat una mica els cultismes gongorins,
sí.
Que puguin conviure amb el Maragall,
amb
el nostre Maragall de tota la vida.
Diries que és una novel·la que no deixa indiferent o indiferente?
No, jo espero molt que el lector català no el deixi indiferente i que el lector castellà no el deixi gens indiferent, nada indiferent, perquè hi ha d'haver una comunió, no? I un intercanvi. Jo és el que he estat buscant en cada paraula i en cada frase, acostant-me, jo ho sé, jo sé que és un reto, però m'hi acosto amb tota la bona voluntat, és així.
I hi ha sexe explícit o bé sexo explícito a la teva novel·la?
Diria que a grandes rasgos no, perquè la costurera sorda és una època, als anys 50, que és molt, bueno, és molt l'època de la novel·la Nada, no?, de la Carme Laforet, aquest tipus de... aquest món que és un món una mica pacato, i una mica difícil d'entrar, però vaja, qui vulgui hi trobarà també pues, les seves dosis de seducció i de una mica així de sexe difícil, del Paral·lelo i del Barrio Chino, també hi ha una mica de tot això, perquè clar, el locutor... d'aquest de Ràdio Nacional, però és que no vull revelar més, però bueno, el locutor de Ràdio Nacional, quan no pot, quan veu que la costurera sorda pues no respon a les seves llamades, pues a vegades s'ha d'aliviar també, ha d'anar a aliviar-se una mica, i el Barrio Chino està allà,
Clar, i ara que has dit això de les llamades, no? M'has fet pensar una mica en la flama i la llamarada, no? que en el fons sí que... que quema bastant en la teva obra. I justament per això volia demanar si diries que és més de Quevedo o de Josep Romaguera, la influència, no?, de Barroca, que em sembla que hi és com tope clara. No?
És molt bona pregunta, és una molt bona
perquè
pregunta.
Perquè Romaguera el coneixes, no?
L'he llegit, sí, l'he llegit.
És una influència, clar.
L'he llegit a fondo, Però clar, Góngora és Góngora, saps? I Quevedo és Quevedo. Llavors, Romaguera per mi és la tercera pota, la tercera pata, que m'ajuda molt a trobar l'equilibri entre tot aquest tipus de literatura, no? El culteranisme, el quevedismo, tot això. No sé, jo crec que l'important... Gràcies, però jo crec que l'important és que el lector s'acosti al llibre, el llegeixi, lo lea...
I s'hi acueste, trobant... con el libro, també, no?
Sí, exacte, i qui vagi trobant les seves coses,
Quines són, quin és el ramillete d'influències que barajes en aquesta obra?
Ostres. Pues mira,
a parte de Romaguera, de naturalment de Góngora,
sí.
No?
No, els grans clàssics, com el Quixot, sempre això sí, en la versió catalana de Jaume Pujol, del 19, jo sóc molt partidari de l'escola Bilbeny, Bilbeny, que diu que el Quixot se va escriure en català, jo crec que sí.
Huelga decir.
Exacte, huelga decir, i després... Vaga. També l'altre llibre que m'ha influït molt a mi en els últims 10 o 12 anys és Cent anys de solitud, de Gabriel García Márquez, traduïda pel Tisner, que per mi va ser tot una revelació. I després, és clar, autors que han transitat per la senda bilingüe, no? com Joan Mercè, com Xavier Cerques, com, abans deia Carmen Laforet o Eduard Mendoza, però també Mercedes Rodoreda, o José Pla, o fins i tot el mateix Jorge Puntí, que és un autor que una mica a mi m'ha deixat pisada, m'ha deixat petja.
El mejor.
Home, el Jorgete, com es deia aquella obra, Els castellans, no? Que trobo que lliga molt.
Sí, ahir va tocar, jo crec que va tocar Nervio, ahir,
Sí,
aquesta senda bilingüe que esmentaves, efectivament, de fecunda estirpe, no?, a Catalunya. Una cosa que, a més, m'imagino que avala la dificultat que ha de tenir, o l'avantatge, tal vegada, d'escriure en dues llengües.
Jo el que espero, sobretot en aquest llibre meu, és que a partir d'ara hi hagi més gent que es llenci, i que s'atreveixi, que són pocs.
A on? Que
són
es llenci
pocs
on?
Els que estem. Que es llenci a fer el llibre bilingüe. Escriure això que fem, que és molt ric i molt bonic, que és escriure en català i castellà alhora, que estàs fent les dues versions alhora, i un dia et lleves, dius, avui me siento català, i escrius en català, i un altre dius, ostres, avui em sento molt castellà, i escrius en castellà, no? I no passa res. I les dues novel·les se van fent alhora, i van creixent, no? I aleshores, jo crec que el Premi Pepe Rubianes, per mi, és això, sobretot.
Certament.
És el reconeixement.
Certament.
O sigui que, me'n vaig a celebrar-ho ara mateix, si em permeteu, la meva companya avui ha fet un cocido madrileño i el regarem amb una mica de pa amb tomaca i un vinet del Priorat i boníssim,
Molt bé, bona barreja tot plegat, I gran homenatge, a més, un dels autors que citaves, a Joan Mercè, que té també un amant que és bilingüe, i per tant el bilingüisme sempre al poder. El bilingüisme...
Ahir m'hi has dado, perquè és la font que no volia revelar, que he dit al principi, però tu ho has dit, sí.
Sí, em sap breu, no compartirem la teva estratègia. Víctor gràcies, Castellà, Víctor gràcies. Castellà, pseudònim, David Llopis de Vega, com el vi, també. Fixa't que també podíeu acompanyar-ho amb un bon vi. De Vega, amb aquesta novel·la, ja ho sabeu, El mal amor de la costurera sorda, moltes felicitats, Pepe Rubianes, primer premi, un gran nom que també t'honora.
Gràcies a vosaltres i molts records a tots els oients de Ciudad Esmeralda,
Molt bé, a part teva, gràcies.
Un abrazo.
Adiós, abrazo.
Premi Terra Mítica a la promoció de la lectura.
És el moment de reconèixer els professionals del sector, la gent que es dedica a la divulgació literària. Per tant, el Premi Terra Mítica a la promoció de la lectura, que en aquesta edició ha estat per l'Esbart Dansaire de Vilavella de Matafaluga. Lliura el Premi Antonio Gasset.
Sense elitisme, sense falses superioritats, què no és literatura, què no es pot entendre com a promoció de les lletres, aquesta és la base del premi que és a punt de ser concedit a l'escenari.
Muy buenas noches y bienvenidos a la Gala de la Literatura, una disciplina tradicionalmente orillada en los medios de comunicación, en las instituciones y en cualquier lugar que no sea el jardín de un Ateneo, ambiente propicio al pavoneo donde conviene dejarse ver con un volumen de Catulo si uno aspira a acabar la noche en compañía. Créanme si les digo que es un placer y una excepción entregar este premio Terra Mítica a la promoción de la lectura al Esbar d'Ansaire de Vilabella, un pueblo tan celebrado por sus bailes como por su biblioteca. Enhorabuena, Esbart.
Bueno, gracias, gracias.
Gracias.
¿Con qué ánimo reciben este galardón?
Doncs molt bé, no? Sí. Bé, portem anys aquí doncs, fent lo nostre i bé, contents.
Sí, sí, i realment, jo crec que ara ja no ballarem mai més, només llegirem, cosa que no havíem fet mai abans, però mira, també es pot canviar, no?
Hi podem posar.
Sí, per què no?
Son ya muchos años abrigando la causa literaria, en este un país donde el desinterés por la cultura es religión y secta. Se sienten Alonso Quijano frente a los molinos, o más bien Quijote frente a los gigantes.
Jo no, això no t'ho sabria dir massa. Vull dir que sé, això del Quixot, però no, tampoc l'hem llegit molt. El que sí que ens trobem són, bueno, reptes doncs, de l'esbart d'ensaire de cada dia, diguem, que falten bastons, que no acabem de coordinar nois i noies, que, bueno, la dansa és una cosa molt important, però necessitem que la gent jove doncs, s'hi posi, no?
Clar, i de tant en tant podem fer també algun rodolí de tipus si no fas dieta sana que t'aprimi la sardana, i això, doncs mira, com a acte de promoció de lectura funciona
i dona,
molt.
I dona vida, i dona vida.
Sí, sí.
Dona vida. Una vez en el Festival de Venecia vi algo parecido a una película buena. ¿Qué premio de los que se entregan esta noche les parece más acertado?
Home, jo crec que l'Opus Magnum està molt bé, però l'Opus Mínimum també hauria d'existir, no? Perquè si has fet un haiku sobre una corranda, per exemple, hauria d'existir també, no?
Sí, sempre anem a lo gros. I nosaltres a l'Esbart ja ens agrada treballar amb coses petites. Tradicionalment, doncs nosaltres, clar, treballem els passos, els peus, la col·locació, o sigui, coses molt mínimes que després, doncs, bueno, quan ens ajuntem uns quants, ja fan patxoca, ja fan gros. El que passa és que ara sí que estem tenint problemes, perquè sí que és veritat que tothom entra a l'esbart molt bé, amb molta actitud. Però després ara tenim un parell de nois que no sé qui dimonis han llegit, estudiants de filosofia o coses així modernes, però clar, els hi diem, els hi parlem de llargs i curts i els hi parlem una mica de com els han de repartir i l'únic que fan és posar-nos dubtes. Què és un llarg? Què és un curt? Què és aquest fals binomi? Tot això s'ha de deconstruir, diuen, i bueno, tenim problemes, però al final de construir es queden tots allà parats i no balla ningú, ens podem passar una hora i mitja allà esperant que s'alcin. Vull dir, això sí que ens ajudaria una mica, ja que hi som, ja que ens donen un premi, doncs veure si el premi o alguna subvenció més, o algun tipus d'assessorament per saber què fem amb aquests nois, no?
Como de habitud vienen a pedir, con la palabra falso binomio, en realidad lo que quieren es una subvención. ¿Contribuirá eso a fomentar la lectura?
Bueno, si és una subvencioneta, millor, no? Perquè així com a mínim no fem mal a ningú. Eh? Si és una pesseta i mitja o un euro i mig, ningú no prendrà mal.
Però al final, compte, que també s'han de llegir les partitures, eh? I que els passos també es llegeixen, eh? I els gestos, perquè aquí és molt important. Tu has de veure que el teu company està a punt d'espifiar-la i no? Avisar-lo d'alguna manera, llances una bastonadeta o no, un petit avís. I perquè de lectura en fem molta.
Y en la biblioteca de Vilabella se lo agradecen. Como decía, sin embargo, el president Jordi Pujol, aquí no hem vingut per la menjadora. Así que, en todo caso, gracias y enhorabuena, d'Ansaire, por este premio de fomento a la lectura. Llegó la hora de la publicidad. Aprovechen para visitar el mingitorio, reconciliarse con su pareja y devorar los últimos chetos. Y si lo desean, pueden pasearse también por Racuno. Pero vuelvan, por favor, a la gala. Allí hablan de deportes y acabarán sumidos en el más profundo tedio. Y en cambio, Ciudad Esmeralda ofrece siempre jolgorio y nutrición al pensamiento. Tantes pàgines viscudes. Tantes nits sense dormir. Tants llibres a la tauleta.
Has viscut tantes coses. Ciutat Maragda, ets el que llegeixes.
Premi Dinamita.
I arriba un dels moments, un dels premis més emocionants a la nit, un acte de justícia en tota regla després que no guanyés mai el Premi dels Premis. El Premi Dinamita, doncs, de l'Acadèmia Sueca és per Jorge Luis Borges. Lliura el premi Joaquín Soler Serrano.
És realment impressionant, molt emocionant de veure acompanyat de Maria Kodama Jorge Luis Borges, que puja ja a l'escenari on l'espera un mite del periodisme, Joaquín Soler Serrano, per donar-li aquest premi. Quizá recordará el maestro Borges que ya tuvimos ocasión de charlar largo y tendido con él en dos ocasiones, la última cuando el rey de España le concedió el premio Cervantes. Maestro, Dios ha querido que el premio Dinamita me permita hoy volver a espolearle, si me permite, con nuestras preguntas. ¿Qué significa este premio para usted, que ya no es, si me permite, solo un hombre, sino literatura?
Quisiera compartir cómo me siento, como el tigre, como el laberinto, como el mapa infinito de la luna.
Nos ha abierto su espíritu en ocasiones anteriores y, sin embargo, maestro, nos sigue acicateando el deseo de acceder a su esencialidad, a su mismidad, que permanece esquiva, si me permite decirlo. Por ello se me ocurre simplemente demandarle, maestro, ¿cómo está? Una pregunta que solo aparentemente es simple.
Enormemente agradecido por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, por la moneda de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego, por la mañana en Montevideo.
Maestro, qué honor volver a verle en tan fausta oportunidad. Usted es un monumento vivo de inteligencia, dispone de una mente cósmica. En su ceguera, en su soledad, ¿qué refugio hay ante las inclemencias de los tiempos que nos ha tocado vivir, maestro?
Los tiempos. Yo nunca dije eso. Y si lo dije, es apócrifo.
¿A qué atribuye, pues, los problemas de adaptación de Lionel Messi en el PSG de París, maestro?
Claramente al arte de la amistad, al último día de Sócrates, aquel sueño del Islam que abarcó mil noches y una noche.
Todo está, pues, relacionado. Ojalá dispusiéramos de más tiempo para establecer un diálogo lento, sin prisas, acerca, maestro, de sus verdades más escondidas y auténticas, pero hasta aquí podíamos llegar. Muchas gracias.
Premi declarat desert.
Ens anem acostant al final d'aquesta gala plena de premis, curulla de literatura en la seva millor expressió, i ho fem amb un premi molt especial i que teníem moltes ganes de lliurar, el Premi declarat desert. El Premi declarat desert, que en aquesta edició ha estat oberta, l'aplica, que no m'equivoqui de sobre, ha estat per Godot. Godot, guanyador del Premi declarat desert, lliuren, per tant, el Premi Vladimir i Estragó.
Arribem ja a la part final d'aquesta transmissió que us ha ofert Ràdio Ciutat Maragda del lliurament dels Premis de Literatura 2021-2022, amb aquest que guanya Godot, Vladimir i Estragó, que arriben ja a l'escenari. Són figures tan importants com els tàrtars de Dino Buzzati o Josef K, que han guanyat aquest premi que mostra el coratge i el valor d'un jurat que puja al nivell d'exigència literària.
Tu saps a l'hora que arriba en Godot? O, vull dir, com vas quedar amb ell?
Jo, a veure, a mi m'ha escrit que ara ve. O sigui que vindrà, que l'esperem, que està venint. Clar que m'ha dit fa dies... Vull dir que ja fa dies que està venint. Això,
no Clar, sé. És que jo el dia que... Un dia que havíem de quedar per parlar, doncs, de com ens repartíem això del premi i tal, que tampoc, al final, no va poder venir. Però, vaja, vam... És que no, jo no l'he vist.
Bueno, una mica impresentable.
Sí, no, no, té tot el... Bueno, jo ja m'ho va semblar, i per això jo vaig dir, si voleu dir, de donar-li aquest premi amb ell, no? Però... Té aquest punt impresentable, té aquest punt de molts missatges per totes bandes que al final, hòstia, et fan ballar el cap, no? I de dir, bé, segur que sí, que no, vull dir que et fan pensar en la pròpia existència teva, del premi, si té sentit, si no, i va i no dona més senyals de vida. Dius, home, et manifesta't, tio.
Esperem una mica.
Sí?
Home, jo també penso, a veure, no ho sé, donem-li uns minuts. També és veritat, jo últimament sí que el veia més animat, quan ho veia. Se'l llegia.
Et semblava que estava animat.
Sí, no sé, com una altra època també, eh? Vull dir, allò que sí, que és vital, que sempre ha estat així, de que sí, que vinc, al final que no, però no sé, jo pensava potser amb el premi...
Ja, no sé si l'arbre sap alguna cosa...
Tu t'ha dit tal?
Bé, a mi el vent que bufa avui m'ha dit que vindrà, però el que bufava ahir em va dir que no vindria. I llavors jo no ho sé, no, de qui m'he de refiar jo? Del vent d'ahir o del vent d'avui? I vés a saber el que dirà el vent de demà.
És que tal com està el temps ara, tampoc jo no me la jugaria, perquè clar, entre el canvi climàtic, el Godot, que et posa al davant totes les contradiccions del món, i clar, què fots?
Sí, també diria que potser no és, vull dir, que si acaba venint, potser tampoc sigui molt ideal.
O potser està confinat.
No, clar, imagina't, potser bé... I escampa més virus encara, no? I potser li fa cosa, no bé, perquè ara és aquesta cosa de que sembla que si agafes el virus ara i t'has de confinar, ets un loser,
però
no?
Però ara són menys dies, no? Diuen que ara
ja...
Crec, eh? Bueno, és l'última cosa que vaig llegir.
També en Godot...
Dic per anar fent temps, eh? Perquè sí. Encara venim...
També en Godot jo sempre li he vist aquest punt aprensiu, ara que ho dius, eh? Vull dir que no m'estranyaria que s'hagués confinat.
Tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot.
Clar, jo que sóc un arbre, doncs cada dia veig gent que fa pícnic a vora meu i diria que cap d'aquests que fan pícnic són Godot, diria, eh? Jo que només sóc un arbre tampoc ho sé, però diria que no.
Ves que no doni llargues també perquè és una mica germofòbic, una mica... Jo, tampoc és que li coneguis molts amics, no? No sé vosaltres.
Però... No.
Vull dir que no és allò que vagis que va quedant amb altra gent i nosaltres no. Vull dir, no, exacte. No és una cosa personal.
No, jo crec que no és res amb nosaltres. Però no sé, potser sí que... Que nosaltres no l'hem vist, però potser sí que es fa amb algú més i després té aquesta doble cara, no? Clar, que els pícnics no hi és ell, no?, al principi, però clar, no. A saber com saps que és Godot segur, no?
Doble cara o doble cul, tu, que jo començo a emprenyar-me ja. Ja fa una estona que l'esperem i no ve.
No,
és clar. És malparit.
Perdona la pregunta, potser és una mica massa periodística. Heu vist mai Godot?
Només en somnis.
També què vol dir veure, no? Vull dir, no.
Clar, jo més o menys me l'imagino, no? Perquè al final, amb la mena de missatges que dona... Ja veus clar la cara que ha de tenir, que, bueno, que estem veient que en té molta, però...
Ell és més d'escriure, és més d'escriure.
Però és a Instagram, Godot?
Una mica tot arreu. Si t'arriben missatges, no sé, allò, ara d'aquí, ara d'allà...
Però clar, a mi de vegades m'ha enviat algun missatge d'Instagram, però clar, té un avatar, no... Vull dir que no fa té, servir no la pròpia, el propi rostre, vaja.
Ara està passat més a Telegram, a mi m'escriu més per Telegram. Vull dir que va canviant.
I el tampoc... TikTok?
No, jo no l'he vist mai. Tampoc el segueixo, eh?
Però què fem? Continuem esperant o...?
No, vam esperar una mica, no?
Anem a fer unes copes, potser. Esperem fent unes cerveses.
Anem a fer el pícnic amb l'arbre.
Escolta, no? També li podem deixar el premi aquí i si acaba passant, que l'agafi.
Tu ho veuràs, no?
Sí, i tant.
No t'has de moure.
No, jo, quedes per més que vulgui, per més que els vents ho intentin, no em mouré. Doncs mira...
Arriba.
Arribem al final d'aquesta gala, d'aquesta gran gala de premis i també al final d'aquesta mascarada. I en nom de Bertín, per tant, i del carnavalisme i de tot plegat, us donem les gràcies a vosaltres, els oients, per haver jugat, per haver-nos aguantat a l'altra banda i sobretot a la família Maragda, Borja Bagunyà, gràcies de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Per haver portat tot aquest repertori des del Timbaler fins als altres de personatges. Xènia Diaconova, els teus versos ens acompanyaran sempre.
Gràcies.
Anna Vallbona, moltes gràcies quan et poses punk i quan no.
Moltes gràcies.
El Beltran, la veu omnipresent, gràcies també.
Gràcies.
Per tot plegat, com sempre, també amb el Jordi Puntí, que ens ha acompanyat avui en forma de Premi Pepe Rubianes, amb l'Ena Miquel, amb la Rosa Silloé, i amb un fullet. Avui volíem acabar amb un fullet que és una mena de disclaimer, perquè, això mateix, per celebrar el Carnaval sempre ens agrada fer-ho, ja ho sabeu, un fullet que surt del Somni Humanit d'estiu, que avui, a més, compartirem en la versió de Salvador Oliva. Si tots nosaltres, esperits, us hem deixat espaordits, penseu que us heu endormiscat quan l'irreal us ha sobtat. Que tot aquest assumpte inútil no ha estat sinó un somni inconsútil. No em renyeu gaire, bona gent. Si em perdoneu, serà excel·lent. Amb una sort no ben guanyada per escapar d'una xiulada, us dic, tan cert com jo sóc puc, que esmolarem el nostre lluc. Si no, digueu-me mentider. Bona nit, doncs, que us vagi bé. Concediu-me les mans, amics. I puc, si pot, us farà rics.